50 anys de bona feina. Bon vespre, amics. Salutacions de Pere Estalric i us parla en nom de tot l'equip del Crepuscle Encén Estels. Avui, dilluns 16 de setembre, encetam temporada. Temporada nova en aquesta casa, Ona Mediterrània. I ho farem, aquesta obertura de temporada, ho farem d'una forma majestuosa, ja que farem un monogràfic dedicat als 50 anys d'una de les... dels fets més importants de la història de la música a les Illes Balears, a Palma i a Mallorca en concret, que és la inauguració de l'Auditorium de Palma. Va fer 50 anys el passat 3 de setembre. Nosaltres ens incorporem una mica més tard, però també des d'aquí creiem obligat fer aquesta celebració, dedicant-li dos programes. El d'avui, que serà un monogràfic conversa amb Marc Ferragut, de la família dels Ferragut, propietaris de l'Auditorium, i el de dijous que ve intentarem que hi hagi diferents persones que o bé han treballat a l'Auditorium com artistes, han cantat o han actuat allà, o simplement com a melòmans, mos explicaran què és per ells, què representa per ells aquest emblemàtic edifici del Passeig Marítim. Benvingut, doncs, en aquesta nova temporada i en aquest programa que ha produït na Maria Moreno i que tècnicament controla en Pau Mas. Aquesta sintonia marca el temps d'entrevista. Quan tenim una entrevista normalment posem aquesta sintonia i avui tenim una llarga conversa, esperen que sigui també sucosa, amb Marc Ferragut. Bon vespre.
Què tal? Bon vespre, Pere.
Moltíssimes gràcies, senyor Ferragut, per compartir amb nosaltres aquesta estona de ràdio.
Gràcies a tu i gràcies també per aquest reconeixement també a la premsa que mos has fet.
Sí, que... troc que és poc encara.
Bueno, que és... mos ha arribat en el cor.
Jo sempre he dit que l'Auditorium de Palma, sense l'Auditorium de Palma, la història no només de la música, que l'Auditorium de Palma no només hi ha música, sinó que teatre, fets, ponències, mil conferències. Sempre he pensat que la història de la cultura a les Illes Balears seria totalment diferent. Vostè què pensa d'això?
Jo crec que sí, també. Que jo me'n recordo un article que va escriure en Matías Vallès fa per 40 aniversari, precisament, fa 10 anys, i una de les seves línies de que si l'Auditorium no s'hagués fet, l'haurien d'inventar. No? I jo me quedo amb això i també me quedo que amb lo romàntic del projecte, perquè encara avui en dia, 50 anys després, sembla una locura. Tu poses en paper, jo que som economista de formació, i és que dius, això no se pot fer, i no és vera, s'ha fet i 50 anys després encara funciona, no? I és una cosa que s'ha de reconèixer en el predir, que, per cert, jo crec que és la persona que més ha defensat la cultura a les nostres illes, no? Perquè és l'única persona que ha posat tot el seu patrimoni directe, no a través d'una fundació o perquè li sobrava els dobbers, no. Sí, bueno, que va posar tot el que tenia i més darrere una idea tan romàntica com peregrina com és la cultura, no?
Com ho digué fer el seu padrí per poder anar a veure encara Jan i convencer-lo que vengués aquí?
Uf, és una història i...
Quan no hi havia tradició de gens musicals en aquestes illes, no hi havia aquesta tradició. Mira, contactaré amb una gent i que m'ha contactat amb encara gent. Ell hi va anar personalment.
Ell hi va anar personalment perquè varen... És una història una mica rocambolesca, perquè va ser a través de la seva dona que varen arribar, no? Per amistats comuns amb els Boades de l'Hotel Formentor, que eren molt amics del meu predí, que coneixien precisament a la dona d'en Font Carallan. I va ser a través d'ells, i després de molts mesos de... Perquè no és com ara, que ara tu aixeques el telèfon, el mòbil, o envies un e-mail, o inclús fa 20 anys enviaves un fax. No, en aquella època ens hem de posar a l'any 67-68, que encara l'edifici no se sabia quina data estaria operatiu, i perquè, clar, ja has d'afegir que tu contractes les orquestres amb molt de temps d'antelació. i tu firmes i te compromets a una data concreta, i en aquest cas amb l'edifici a mitges. I de fet, mon pare sempre conta que quan varen fer la inauguració, el mateix dia 3, la gent començava a entrar dins el teatre i els tècnics encara estaven posant-se moqueta. O sigui, si varen arribar just a la inauguració. De fet, va ser el que diuen ara una soft opening, no? Perquè l'edifici encara no estava al 100% de funcionament. De fet, varen tardar encara 2 anys més en acabar tota la instal·lació tècnica de l'escenari.
Per tant, a través de la dona d'en Karajan, se va posar a contactar amb ell, i ell per què va dir que sí? D'una cosa que no coneixia, Mallorca, que en aquella època no era la Mallorca d'avui, que tothom coneix, anar a Mallorca i inaugurar una sala privada?
Sí, jo crec que va accedir... Bueno, va ser més complicat. En el principi va accedir a sentir lo del projecte perquè jo crec que li va sonar tan raro tot, no?, que un senyor a Mallorca hagués posat de la seva butxaca totes dobbes per fer un teatre de 1.700 places a Mallorca, no? Una ciutat que per llavors només tenia 200.000 habitants i que venia d'una depressió cultural important, perquè en els anys just anteriors els teatres, pot teatres que n'hi havia a Palma, pues, o s'havien tancat o s'havien derruït. Hem de recordar que el principal feia cine només, el Líric i el Balear, pues, un d'ells se va derruir per fer els Jardins de Sort del Rei, que me fa gràcia. Te'n recordes que fa un parell d'anys varen fer una cata per allà, uns enginyers varen fer un forat, varen trobar com una cambra i varen dir, això és un... hem trobat algo de l'època
romana
i tal. No, era la fossa sèptica de
Teatre Liri.
Exacte. I això com a broma, no? Però resulta que a Palma, pues, els teatres estaven de capa caïda, no? I aquest projecte era un projecte que era pioner a tot Espanya. Hem de recordar que va ser el primer auditori que s'ha de fer amb el nou disseny d'auditorium, que hem de recordar que aquesta definició d'auditorium és un teatre que totes les seves butaques tenen visió i acústica perfecta de l'escenari. No són com els dissenys de ferradura.
De ferradura.
De fins llavors, que com el Liri, com el Teatre Principal de Palma, o el de Mahó, o el Liceu de Barcelona, o el Real de Madrid, que són teatres d'òpera, però que aquest disseny és del segle XVII. No? Aquest disseny ja està àmpliament superat amb l'auditorium. I clar, aquest senyor, quan li van explicar la idea, pues, jo crec que degué al·lucinar. Degué al·lucinar i s'ho va prendre amb simpatia. I de fet, no va venir ell directament, va enviar el seu concertino, Leon Spier.
Que encara és viu.
Que encara és viu.
I no sé si encara té casa a Pollença, jo he sopat amb ell a Pollença.
Ell té casa a Pollença, té 94 anys.
I ell ve encara.
Estudia cada dia, o sigui, toques violí cada dia, i va tocar la nostra gala del 50 aniversari.
Ho vaig saber després.
Que va ser una cosa després. Super emocionant. Perquè en Bernat...
Jo el que he anat a saludar, però jo tenia bona amistat amb ell, bona relació.
En Bernat Obrador, que va ser l'alma mater d'aquesta gala i el qual sempre tindrem amb altíssima estima, no? Gran amic de l'auditorium i nostre, va trobar en León, li va explicar la idea, però en León va ser la primera persona que va tocar un instrument a l'auditorium. Va fer la prova acústica, no? Va arribar amb el seu violí un parell de setmanes antes, va tocar ell i va donar la seva aprovació. Sense ell, l'aprovació d'en Karajan i tot el que va venir després no hagués pogut ser realitat.
León Spires, vull recordar als oients que tenia casa, té casa a Pollença i fa 25 anys, quan se va inaugurar la Sinfònica, durant les primeres temporades, venia aquí, a Mallorca, o des de Pollença, venia, se desplaçava a Palma i va treballar molt amb els primers violinistes, amb els primers músics de corda de l'orquestra. Fins i tot va dirigir alguns programes des del propi atril que ell havia preparat. Per tant, León Spires també podem dir, 94 anys,
94
anys, podem dir que fa 25 va tenir una relació professional i profunda amb la pròpia orquestra. Gràcies a aquesta relació ja vaig poder estar amb ell algunes vegades a casa seva, allà a Pollença. Anem a veure. Clar, vostre senyor Ferragut ha heredat l'auditorium. Vull dir, ha heredat l'auditorium. La visió que té vostre de l'auditorium se podria semblar a la que tenia el seu avi? O per edat, per temps, per 50 anys després?
És totalment diferent.
Diferent.
Esperadí va començar la seva idea, bé, va inaugurar l'auditorium a l'edat de 70 anys. i malauradament només el va poder sofrir o disfrutar durant 10 anys, no? Perquè ell va morir l'any 81. No? Jo ja he nascut en el teatre, jo i el meu germà han nascut en els teatres, i malgrat tenim les nostres carreres, que no tenen res a veure en carreres artístiques, no? El meu germà i jo, bé, jo toco una mica la guitarra, però no me sent digne de tocar l'auditorium. Nosaltres veiem l'auditorium d'una manera, jo crec que molt diferent de com la va veure Espredí. Espredí, jo crec que nosaltres, també perquè hem nascut davall la sombra de nostre pare, tenim la visió més científica d'empresarial de nostre pare que no d'Espredí. Espredí era molt romàntic. Espredí era com en Julio Verne i mon pare és com en Von Braun. No? En Julio Verne va apuntar a la lluna, però en Von Braun va ser qui va fer el coet, no? Que mos va dur Apolo 13, no? I tota la sèrie Apolo cap allà. Sense un bon pla de negoci i una manera quasi científica de programar, és impossible dur a terme un projecte cultural com aquest.
Fem una primera pausa musical. Sempre demanem als nostres convidats que triïn músiques. Ha triat, per encetar aquesta conversa, posam Van Morrison. Algun tema de Van Morrison, mos ha dit el senyor Ferragut, però jo li demanaria que justificàs per què ha triat Van Morrison.
Sí, perquè quan me vareu telefonar per fer aquesta entrevista, que m'ha fet molta il·lusió, i m'haureu demanar els temes, jo vaig dir, bueno, sempre l'auditorium sempre se va associar en principi a música sinfònica, però l'auditorium és molt versàtil. En Rafael Ferragut, mon pare, va convèncer en Espredí, però la idea original era fer una petita còpia dels Grand Banks de Londres, de Royal Festival Hall, no? Que és un teatre que només està dedicat a música sinfònica. Però això vol dir que des del punt de vista tècnic la seva caixa escènica és molt limitada. Només té permet fer concerts sinfònics. I a una ciutat tan petita com a Palma, tenir-ne un edifici només dedicat a una de les arts escèniques és quasi firmar la teva sentència de mort antes de néixer. No? Havies de tenir un edifici el més versàtil i multipropòsit possible. I amb aquest fi, pues, la caixa escènica se m'ha de modificar, i per això ens permet fer tot tipus d'art escèniques, des d'una òpera, que és el més complicat que hi ha des del punt de vista escènic, no? Perquè tens coros, tens fossat, amb orquestra, tens solistes, tens molt de canvis de decorat, fins a dansa, passant per teatre, conferències, tot el que se pugui fer damunt d'un escenari i poden fer. I vaig escollir aquest Van Morrison perquè Van Morrison és una estrella mundial, de talla mundial, allà tothom el coneix, té moltíssims fans, rep xecs en blanc per anar a tocar a qualsevol banda.
Té molt mal humor.
Té molt mal humor, però bueno, té molt mal humor si ho fas malament. Si te portes bé, no, en la seva banda personal tenitat, no te diu res, per tant, està content. I l'he volgut recordar perquè ell va a una entrevista aquí a Diari de Mallorca, quan va fer el seu segon o tercer concert, va reconèixer que havia estat el seu millor concert de la seva carrera, aquí a l'Auditori de Palma. I com que és una estrella de talla mundial, jo volia pues, recordar aquesta dita, no? que un artista d'aquesta talla pues, que digui que l'Auditori de Palma ha fet el seu millor concert de la seva carrera, quan aquest senyor Pintura ha fet mils de concerts, pues, és un motiu d'orgull.
Idò, pel senyor Ferragut i per tots els oients, una música de Van Morrison.
Here I am again, back on the corner again, back where I belong, where I've always been. Everything the same, it'll never change. I'm back on the corner again, your little healing game. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes, I'm back on. never been away from the healing game, where the choir boys sing. Well, I've always been sang a song of soul. Baby, don't you know we can let it roll on a saxophone, Backstreet Jelly Roll. You know, Keelan Gay. Sing a song to praise about the golden days in the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud. Sing the healing game. Sing it in your name. Sing it like you're proud. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing it in your name. Sing the healing game.
Amics, això és el Crepuscle en Senestal. Seguim parlant amb Marc Ferragut. Avui, primer programa dels dos que dedicarem en els 50 anys de l'Auditorium de Palma. Senyor Ferragut, molta de gent pensa que l'Auditorium, primer de tot, vostè creu que encara hi ha gent que quan li parles de l'Auditorium no sap on és o no hi ha entrat mai? És possible que hi hagi gent a Mallorca que no hagi entrat mai a l'Auditorium?
Si n'hi ha, és que acaben d'arribar. L'Auditorium jo crec que ja forma part de l'ADN de molta de gent, perquè pensa que en 50 anys de funcionament ininterromput, més de la meitat de la població de Silla és que l'ha vist tota la vida. O sigui, ja forma part del paisatge, com podria ser Castell de Bellver, quasi, no?
Afortunadament. Inclús m'ha parell que a nivell de patrimoni vostès no podrien canviar la façana de l'Auditorium si volguessin, encara que sigui seu. Té un valor patrimonial, eh?
Bueno, no ho canviaríem mai perquè té un valor no només patrimonial, sinó un valor estructural. O sigui, la forma de la façana no és una forma arbitrària, no és una forma que parteix del disseny d'un arquitecte perquè sí, sinó perquè obeix raons estructurals de l'amfiteatre. L'amfiteatre, si t'has fixat, que tu que has anat mils de vegades, és un amfiteatre molt gros, que té una visera molt àmplia, molt llarga, no? Una projecció molt llarga, i no té cap columna. I això se pot mantenir així perquè la forma d'escala invertida que té l'edifici el que fa és de contrapès de l'amfiteatre que és de dins.
Que és un, ho va dir ell al principi del programa i ho torno a repetir, no hi ha cap butaca de l'auditorium, cap, que no tingui una visió perfecta de la sala i que no tingui una oïda, una acústica meravellosa del que està produint, encara que no hagi micròfons, cosa que no puc dir del Palau de Congressos. A mi me consta, perquè ho he vist, no és que m'ho hagin contat, jo m'he assegut a la butaca, a la fila número 7, començant per darrere, no la darrere de totes, la que fa 7, començant per darrere, del Palau de Congressos, i no veus més que els peus del conferenciant o del director d'orquestra. Per tant, perquè l'amfiteatre te tapa la visió dels qui estan a baix. No estic parlant de l'amfiteatre, estic parlant dels qui estan a baix.
Sí.
Tapa la visió, això a l'auditori no passa.
No, no passa perquè l'auditori és un edifici que ara aniria contracorrent. Ara els edificis se miren de fer de logo, no? L'efecte Guggenheim ha fet molt de mal. Tothom vol tenir un Guggenheim en la seva ciutat, no? I és un tipus de construcció... Totes aquestes que se fan ara, darrerament, els darrers 150 o 170 palaus de congressos i teatres que s'han fet públics a tot Espanya, el que cerquen els batlles o responsables de cada comunitat és que el seu edifici sigui més guapo que el de veïnat, no? Perquè surtis les fotos o sigui un mig monument. El problema de tots aquests edificis és que després... No, bé, després no, que primer pensen en la façana i després miren de... implementar una sala o unes instal·lacions de dins, i és per això que en segons quins casos pues, són verdaders bunyols.
Que m'apareix increïble en la tècnica, en la tecnologia acústica que hi ha avui, se podria, es dir, les tècniques de so estan inventadíssimes, estan estudiadíssimes. Un enginyer de so, o un arquitecte, un enginyer de so, te pot dissenyar acústicament el que fa falta, tant de metres cúbics, ha de tenir aquest tipus de parets, ha de tenir aquest tipus de materials, ha de tenir aquest tipus d'estructura.
Sí, però encara així, no només a Espanya, també ara me'n recorda l'exemple d'Hamburg, que han fet un nou teatre per concerts sinfònics, que és tipus Plaça de Toros, com la Filharmonie de Berlín, no? I aquests teatres circulars, que l'orquestra està enmig, tenen una acústica terrible, perquè tenen una manca de zona de compressió, ara ja ens estem ficant en qüestions una mica més tècniques, i això evita que, per exemple, els músics se puguin sentir un en els altres. Tu saps que l'orquestra és molt important que cada músic se pugui sentir el que toquen, no només ell mateix, sinó el que toquen tots els altres. I si tu fixes la forma de l'auditorium, damunt el que és l'orquestra i el fossat, comença ja la conxa acústica, que té aquesta forma com d'ones, no? Que el que cerquen és comprimir el so just davall i projectar-lo cap al pati de butaques. Sense aquesta compressió és quasi materialment impossible que els músics se sentin a si mateixos. De fet, aquests teatres nous, no, tipus Plaça de Toros, no, que és aquesta està enmig, han d'estar totalment microfonats i electroamplificats. Tu, amb electroamplificació, tu pots arreglar qualsevol cosa. El problema és fer una sala que tingui una acústica, que és la combinació entre so directe i reverberat, que sigui quasi perfecte, no? Que sigui un equilibri que te serveixi per tot, perquè després un te dirà, no? És que per música sinfònica hem de mantenir una reverberació de 2,1 i per veu necessitem una de 1,2, no? I, bueno, tu has de cercar un equilibri, l'auditorium està 1,7, 1,8, perquè te serveixi per tot. I, de fet, moltes obres de teatre, sense anar més enfora, fa un parell de setmanes van tenir na Cristina Castaño i en Javier Gutiérrez fent Quién es el señor Schmidt, i la primera funció la van fer sense amplificar, i el mateix Arturo Fernández, nostre estimat Arturo, que en el CELCIA, que era molt amic nostre, ell feia totes les seves obres sense amplificar. Això ja te dona una pista de la qualitat acústica de l'auditori, que per una altra banda, si no la tingués, és impossible del tot que hagués sobreviscut durant tots aquests 50 anys.
Jo he presentat concerts a l'auditori, ara darrerament si he fet alguna intervenció de veu, sempre ha estat amb megafonia, però jo, quan hi havia aquelles trobades de la Federació de Corals, vostè no sé si encara ho deu recordar, perquè ho heu fet fa més de 30 anys d'això, jo em vaig presentar unes quantes gales d'aquestes, i sense micròfon. Ses corals no necessitaven micròfon.
No, ni ses corals, ni s'òpera, ni ses concerts sinfònics, ni el teatre quan els actors, per la naturalesa del teatre, o som... Si els actors poden projectar bé sa veu, no han de ser cap tipus d'amplificació a l'auditorium. El que passa és que, darrerament, pues, s'amplifica una mica, en aquest cas, amb micros d'ambient, o tal, o perquè s'obre, exigeix... No? Que pels tipus de testa s'hagi pues, d'amplificar una mica, però són quasi excepcions.
O perquè estan tan avasats a sentir les coses amb auriculars a casa nostra i amb televisions ultrapotents, que avui un son directe quasi bé mos sembla estrany. Volem que estigui quasi bé tot amplificat. Vull dir, Ventura, també hi ha una cosa cultural de que mos hem avasat a sentir les coses a través de micròfons, a través d'auriculars, a través de... Tenim un so. Per tant, aquest petit esforç d'haver d'estar pendent de lo que un home en directe, sense micròfon, ja no estem avasats.
Per això hem d'anar al teatre, perquè tots aquests avanços tècnics, no? De televisió, de ràdio, tu te pots comprar una televisió que t'assegura una experiència immersiva, no? Dins el que estàs veient. I jo m'enric amb un pare perquè dic, mon pare, d'aquí poc tornaran a inventar el teatre, no? Perquè volen ser tan reals les experiències tecnològiques que el que cerquen és acostar-se a l'experiència real de veres. Que, no, és que vostè sentirà això com si estigués en el teatre. Bueno, pues, vagi vostè en el teatre, eh? I ja està. I s'ahorrarà tenir que comprar la televisió.
Exacte.
No?
Hem parlat ara, però és que mos hem centrat una mica en el que és la Sala Magna, que és la gran sala de 1.700 localitats.
1.739, sí.
1.739 localitats. Però clar, l'auditorium és moltíssimes sales més. Cosa que me sorprèn, que fa 50 anys el seu padrí ja pensàs en una sala, la Mozart se pot entendre, vendria a ser la sala de cambra de l'auditorium, però després hi ha sala Albéniz, sala Granado, sala Bach, Turina, i tota una sèrie de sales que en principi dius, per què se varen fer en aquell moment?
Sí, que això és una de les coses que tu antes hi ha qualque persona a Mallorca que no conegui l'auditorium? Jo crec que no, afortunadament, però sí que n'hi ha moltes que no en saben que tenim tantes sales, no? I que l'auditorium és tan versàtil, perquè la gent només coneix la Magna i la Mozart perquè també són destinades a espectacles, però en tenim 7 sales més que les seves capacitats oscil·len entre 200 i 50 persones, que en un principi se varen dedicar... Perquè són sales que van sortir després d'ultimar la Sala Magna. La Sala Magna, tu saps que ha de ser el motor de tot l'edifici. I a partir d'allà, pues, completant l'edifici, van sortir totes aquestes sales dins el projecte. I són sales que en un principi se varen dedicar a l'embrió del conservatori, de l'avui Conservatori Superior. Va començar a l'auditorium, com tu bé saps, va estar quasi 10 anys, després se'n va anar a la Misericòrdia, i també són sales que han fet el seu servici amb més que sobrat i amb molt d'èxit per congressos i convencions. O sigui, des del primer moment de l'inauguració a l'auditorium ja les instàncies que feia mon pare per aconseguir els permisos per a construcció i les llicències de funcionament ja esgrimia aquest argument super trillat que és la desestacionalització turística. Ja per l'any 69 mon pare ja esgrimia això per defensar la idea de la construcció d'un auditorium.
Per tant, el seu pare, tot i que era jove en aquella època, també va viure la construcció, va poder orientar un poc el seu pare i el padrí de vostè, no?
Sí, de fet va ser tècnic, que no era arquitecte, mon pare és economista i llicenciat en dret, però durant els 15 anys que des que se va començar la idea fins que se va construir el teatre, per aconseguir els permisos i tot, perquè convèncer les autoritats de l'època d'un projecte cultural d'aquesta envergadura va costar molt. Mon pare no se va estar quiet, va estar estudiant acústica, va estar visitant molts de teatres de tota Europa i ell tenia molt clares les idees de com havia de ser una sala de concerts, no? Com una sala com la Magna. I sabia que, pues, que això, per exemple, és una constant que no pots variar i per això pues, no consisteix en inventar algo, sinó en copiar bé. No? I l'Auditorium és una sala molt eclèctica en aquest sentit, perquè incorpora molts elements que en altres sales funcionen i que a l'Auditorium han donat inclús un resultat encara millor, no? Perquè mon pare sabia les mancances d'aquestes sales i no volia que es repetissin a l'Auditorium. I aquestes directrius, juntament amb l'arquitecte, pues, varen donar el que és la Sala Magna avui en dia.
Segona aturada musical, sentirem ara la segona música que ens ha demanat el nostre convidat d'avui. Recordem als oients que dediquem un programa especial a l'Auditorium i tenim aquí a Marc Farragut, de la tercera generació dels Farragut de l'Auditorium.
O segona i mitja.
O segona i mitja, perquè sí, el seu pare no l'han d'eliminar ràpidament, perquè encara és, no? Quasi bé a tots els concerts que vaig o les activitats que vaig a l'Auditorium, que són moltes, quasi bé una setmana que no el trepitgi, sempre el seu pare està per allà pel hall i...
Sí, això és filosofia d'empresa. Sempre, mon pare sempre diu que a tots els esdeveniments sempre n'hi ha d'haver un Farragut.
Jo l'he dit traslladar pianos damunt l'escenària. No li cau cap a ell per a l'hora de treure o de fer una activitat de treure el piano, de treure aquest faristol, aquesta
cosa,
petits, no té cap problema.
Tant el meu germà com jo, la primera feina que van tenir en el teatre va ser donar el ram de flors.
Fantàstic.
De 3 anys.
Això diu molt de la visió empresarial. Ha triat el nostre convidat d'avui, Camilo VI. Clar, va morir fa 3 o 4 dies, diumenge passat. No sé si és per aquest, fa 10 dies. No sé si fos la triat per això o perquè va fer un concert. Jo l'he vist, Camilo VI, a l'Auditorium de Palma. El vaig sentir, amb la seva mare, que era per allà present, també.
Efectivament. Jo li volia rendre també homenatge perquè ha sigut una de les grans figures que ha donat la música a Espanya, un gran artista en totes les seves lletres. I varen sentir molt la seva mort perquè també, igual que en Van Morrison, en Camilo VI aquest dia se li ha recordat precisament per el concert que va fer a l'Auditorium, que va ser un concert històric irrepetible, perquè també feia 4 o 5 mesos que son pare havia mort i que se sabia que les relacions amb la seva mare no eren del tot bones. I just en arribar al bis d'aquest concert, que si els nostres oients el volen veure està penjat a YouTube, si cerquen Camilo VI Auditorium Palma surt el concert sencer i que se va gravar per Televisió Espanyola, en el bis, ja quasi al final del concert, és quan va cantar el seu gran èxit, Perdóname, amb sa mare al pati de butaques. I el realitzador, clar, va intercalant les imatges d'en Camilo, que no va poder acabar la cançó perquè es va posar a plorar, amb les imatges de sa mare també plorant. I per això va ser tan emocionant en tota la gent dreta i va ser un dels moments d'aquests per la història de l'Auditorium. I també, pues, per què no, li volien rendre aquest petit homenatge.
I de Camilo VI, escoltam una cançó de Camilo VI, després una petita pausa i tornarem després ja a la línia final del programa, a la recta final, amb aquesta conversa que per nosaltres és, i esperem que pels oients és molt sucosa, amb Marc Farragut de l'Auditorium de Palma.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es. siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Expomobles, una empresa amb més de 40 anys d'experiència en el sector del moble i la decoració. La nostra especialitat en mobiliari abarca des de contrainstal·lacions fins a mobles per a la llar. Àmbits on han realitzat grans projectes globals, sempre en mans de professionals que treballen per aportar solucions pràctiques i innovadores. Expomobles, botigues a Manacor i Inquil.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrania.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània. Amics, això és el Crepuscle en Senestals. Avui conversa amb Marc Ferragut, un dels dos programes que dedicarem a recordar els 50 anys de l'Auditorium de Palma. Se va inaugurar el 3 de setembre de la 1969. Avui deim Marc Ferragut, tercera generació, o dues i mitja, que ha puntualitzat ell, de propietaris i de grans animadors d'aquesta obra magna que és aquest edifici del Passeig Marítim. Senyor Ferragut, a vostè com a economista li surten els números de l'Auditorium? Aquesta riada és irònica, és...
Surten, però vamos, passar molta de pena. És una economia de quasi de subsistència, no? Mirant de fer un manteniment exquisit, perquè sabem que si se rompa qualque element tècnic o estructural, pues passaríem molta de pena per tornar-ho a posar en marxa, no? I per això, mirant de que sa vida tècnica, no? L'obsolescència programada que li diuen ara, mirant d'allargar-la al màxim. I bueno, de moment, pues, mos funciona. Duim un programa de manteniment quasi excel·lent, i no és perquè ho fos amb nosaltres, sinó perquè és que si no podríem sortir endavant. Nosaltres, malauradament, no podem dir cada any, bueno, quin pressupost tenim per canviar tots els dimers de sa casa? Pues tenim 400.000 euros. Això no ho sabem, perquè nosaltres partim d'un pressupost de base zero el dia 1 de cada any. Llavors, per això, el que deia jo en el principi del programa, hem de programar les obres que feim, tot el programa s'ha de fer d'una manera quasi científica, i encara així mos equivocam. O sigui, al final és un overall. Al final d'any tu mires on has perdut, on has guanyat una mica, i procures que sigui zero o una mica positiu, i aquest poc positiu se torna a reinvertir en manteniment.
Perquè clar, se fon una bombilla d'un foco, i aquesta bombilla igual val 200 euros o 1.000 euros, no sé, no tinc ni idea, però clar, són...
Sí, i a part, aquest exemple que has posat és bastant actual, perquè clar, estem vivint ara un canvi de paradigma. Estan passant de l'incandescència en el LED, a la tecnologia LED. I clar, ara nosaltres tenim encara moltes bombilles incandescents, per exemple, tota la llum de sala és incandescent, i per trobar-ne de noves ja no fabriquen. La Unió Europea fa 3 o 4 anys que va deixar de fabricar. I clar, has de trobar-ne i cercar per tot Europa estocs que encara tinguin les fàbriques, però clar, tot això s'acaba, i arribarà un moment que haurem de fer el pensament de canviar tot a LED, però això implica una inversió que
milenària.
A dia d'avui, amb el mercat i en l'atmosfera que ens movem, és bastant difícil de plantejar a dia d'avui.
Però clar, si se fora una, se pot posar LED nova, o encara ha d'anar al seu sistema antic?
No és tan senzill, ojalà fos així, no? De canviar una bombilla incandescent i posar una de LED. No, has de fer una... Vamos, canviar tot el cablejat i posar una sèrie de coses tècniques que, a més, no t'asseguren una vida útil com era sent de incandescència, no? Diuen que la LED té més hores, i això és vera, però clar, els condensadors que controlen el LED pentura no. No? N'hi ha més elements, i contra més elements tinguis, no? Antes amb una incandescència tenies una bombilla, un cable i un interruptor. Ara no, ara tens un interruptor, un condensador, el cable, el no sé què, i si algo te falla, com que hi ha més elements, més probabilitat que algo te falli, pues, més gasto. No? De vegades... Es canviar o avançar tècnicament no implica... Te fas més eficient, però també implica més inversió, no?
Quant de dies de promig està obert l'Auditorium? Quantes activitats se fan a l'any?
A l'any tenim una mitjana d'uns 224 dies d'activitat.
224 dies?
284.
284 dies?
Sí, que és una mitjana que jo crec que no hi ha cap teatre a tota Europa que tingui aquest nivell de rotació d'espectacles.
Parlant de 2 mesos i mig, comptant dissabtes i dilluns, dic 2 mesos i mig en tot l'any que no hi ha activitat.
Efectivament.
Intercalant, naturalment.
I això té una raó, i és que és una raó poblacional. Si l'Auditorium s'hagués fet a una ciutat de com a mínim 2 milions d'habitants, en xerraríem també de molts de dies d'activitat, però amb molt manco esdeveniments. No? Cada espectacle pues, estaria en cartellera un mínim de 2 setmanes. En el nostre cas,
han de canviar.
Han de canviar perquè nosaltres tenim comprovat a gran números que super mil de la població de Palma és qui ve a un espectacle mitjà pagant una entrada. Per tant,
un per mil.
Super mil. Per tant, a gran números, al final d'any, tu fas la mitjana de tots els espectacles, però hi ha espectacles que pots omplir, però n'hi ha molt d'altres que no ve ni 50 persones. Llavors tu fas una mitjana i al final d'any mos surten, antes de la crisi mos sortien unes 400 persones. Quan va venir la crisi de l'any 2013, en la pujada de Civa Cultural, i també aquí a Palma, la revisió catastral de Civi, que mos van pujar un 285% la valoració de catastral del teatre, per tant, també el rebut de Civi se va multiplicar d'una manera brutal. Encara avui estem lluitant per obrir els ulls en els polítics, per convençar-los de que l'Auditorium no és una activitat especulativa, ni és un hotel, ni és un restaurant, sinó que és un teatre fent cultura, perquè estem pagant uns impostos com el Civi, que són autènticament una salvatjada. També va coincidir en la pujada de Civa Cultural, que, si te'n recordes, va pujar del setembre de l'any 2012 del 8% en el 21%, o sigui, 13 punts de cop. Tu ara penses si amb el teu IRPF te pujessin 13 punts de cop. Deixaries de menjar i de vestir-te i d'enviar els teus nins en el col·legi, no? No tindries dos bés, estiries pagant impots pues, com un desgraciat, no? És el que ens va passar a nosaltres. Sí. I clar, tot això, pues, ara m'ho fui desconegut, no sé què t'has
comentat. No, parlàvem del tema econòmic, del auditori,
sí.
I dels dies de programació anuals.
Que clar, tots els espectacles te'ls demenges molt ràpidament, perquè la gent que ven els espectacles, malgrat és una gent que és molt fidel a l'auditori, i des d'aquí ho agraeix, perquè quasi els coneixem a quasi tots pel seu nom, no? Perquè mos veuen sempre a l'entrada, li saps donar molta varietat a molt bon temps. I això és degut a que la població de Palma són només 400.000 habitants. Si fossin, ja t'he dit, com a mínim 2 milions, com a València, pues, seríem, des del punt de vista de la programació, molt més relaxat que no pas ara.
Estaria pràcticament pla de mitjana.
Tindria, no. Sí, efectivament. El que passa és que aquí hem de lluitar contra la població, que és molt petita, de número, i també hem de lluitar contra la competència leal de les administracions públiques. Que jo ara te faig una reflexió. Tu saps que tenim aquí Conselleria també d'Indústria, tenim Conselleria d'Agricultura. Tu saps si la Conselleria d'Indústria té fàbriques de sabates i fan sabates amb marca del govern, per exemple, no? I les venen a més barates o regalades. Tu saps?
Sé que no és així.
No. I la Conselleria d'Agricultura, tu saps si n'hi ha pagesos que siguin funcionaris i que estiguin cultivant finques públiques per fer patates i després les posen en el mercat a preus irrisoris?
Me consta que no, i sé on vol anar, i li agraeix aquesta introducció.
Per què les conselleries de cultura i els ajuntaments, les regidories de cultura, tenen teatres?
Sí.
I per què no tenen cinemes? Per què només els teatres? Jo t'ho diré, és algo totalment, baix el meu punt de vista, totalment arbitrari. Perquè la mateixa regla de 3, perquè se considera indústria i no fa indústries descalçat i regalen sabates a tothom.
O sa de turisme té hotels.
O sa de turisme perquè no fan hotels. Bueno, ja amb el Palau de Congressos ja n'han fet un en dobles públics. Però bueno, imagina que se considera turisme pues, se dediques a construir i a gestionar hotels. Pues no seria just. La gent s'enduria les mans en el cap i diria, això és una bolleria, això és un intervencionisme, això no té per què, tal, no sé què, perquè hi ha inversions privades que ho fan i tal, i ho fan molt bé. Per què ho han de gastar? Pues jo me demano el mateix en els teatres. El que passa és que, clar, nosaltres som els únics que estem en aquest mercat, per això no tenim la força, la palanca per arribar a la majoria de l'opinió pública, però és per també endur-se'n les mans en el cap i perquè aquests senyors juguen en els dobles públics a ser empresaris dels mondes de l'espectacle.
Perquè s'han construït teatres a Mallorca, però lo difícil no és construir un teatre, és un tema de pagar una vegada la construcció. Lo difícil és el manteniment després.
Bé, el manteniment i la programació.
Bé, manteniment volia dir mantenir-lo obert.
Ah, sí.
En programació i que tingui activitat, i naturalment, si s'ha espanyol una cadira s'ha de canviar, etcètera, etcètera.
Això
els ajuntaments després no tenen dobles per fer-ho.
Això és el difícil, però clar, són coses arbitràries que te fan que pensar i dius, per què se fiquen aquest? Perquè també, per una altra banda, a sobre s'espita perquè un dia un buròcrata decideixi pues, fer pues, això, que la conselleria d'indústria digui, mirin, que la indústria de les sabates a Mallorca és molt feble, mos estem donant compte que Xina mos està passant per la vorera, pues, anem a fer una fàbrica amb dobbers públics, d'inversió pública, i farem disseny, contractarem dissenyadors que els farem funcionaris, tots seran funcionaris, i clar, començaran a comprar matèries primeres a preus molt alts i a vendre per davall el preu de mercat. Què passarà? Pues, totes les fàbriques privades de sabates que hi ha per de vora tancaran, no podran aguantar aquesta competència. El mateix ens passa a nosaltres. Com és que hem pogut sobreviure a nosaltres i no hem sucumbit en aquesta competència absolutament desleial dels 28 teatres públics que hi ha a Mallorca, més el Palau de Congressos, més el Principat, etcètera, etcètera? Pues perquè la nostra superioritat tècnica està a anys llum de tots aquests. I més normal, jo dic amb molt d'orgull i és motiu d'orgull per tota la gent que m'ho estigui sentint, perquè si sucumbíssim en aquesta competència pública, és el fi de tot. O sigui, tu apliques això a tots els elements del mercat, supermercats, hotels, restaurants, etcètera, i tota l'economia se col·lapsaria, perquè de tots aquests teatres, els 28 que hi ha a Mallorca, ets l'únic que pagui impots, som nosaltres. Tots els altres se'ls demanyen.
I a més, impots elevadíssims, que no m'agrada el seu pare, que paguen com si fos un centre comercial, quasi.
Efectivament.
Marc Ferragut, un plaer tenir-lo avui després aquí. Ha estat un plaer, m'ho ha agradat moltíssim. I ja li dic, dijous continuarem amb aportacions d'oients que han volgut ser nosaltres també en aquesta celebració. Acabam amb el brindis de la Traviata, crec que hem de celebrar aquests 50 anys de l'Auditorium, no?
Sí. A més, no només per aquesta raó, que és celebrar els primers 50 anys de l'Auditorium, que d'aquí ja te convid per quan passin 50 anys més.
I vendré.
Aquí mateix, sinó perquè és una de les històries més maques que jo he viscut a l'Auditorium, i és que amb la companyia del Teatre Nacional de Sofia, de Bulgària, precisament d'una Traviata, mitja hora antes de l'estrena, a un dels solistes li va donar un atac de cor i el van tenir que endur d'urgències a l'hospital. La companyia no sabia que passaria amb el seu company, però encara així, amb molta professionalitat, varen dur a terme la funció, i quan va acabar la funció, tota la companyia se va concentrar al bar de l'Auditorium, a la primera planta, esperant notícies. I en tornar de l'hospital, va venir mon pare i en Borislav Ivanov, que era el director de l'òpera, que afortunadament el company solista pues, estava baix control i que se recuperaria plenament, no? I això mon pare va explicar mitjançant el traductor a tota la companyia búlgara, que eren uns 200. I quan van acabar això, bé, tota la companyia va començar a aplaudir i molta gent també plorant, perquè clar, saps que una companyia és com una gran família, i mon pare va aprofitar per dir, jo crec que el que millor podem fer ara és fer els brindis de la Traviata, per celebrar que el vostre company es recuperarà plenament. I sentir cantar la Traviata amb els solistes al bar de l'Auditorium, la primera
sense
planta,
públic,
sense públic, només un petit comitè, només amb els coros també, a tota potència, amb tota aquesta alegria perquè el seu company se recuperaria, és que encara t'ho estic contant i encara m'estic posant la pell de gallina. Va ser de les experiències més emocionants que ha viscut a l'Auditorium.
Moltes de gràcies per ser nosaltres i enhorabona per 50 anys més, no, per 500 anys més.
Moltíssimes gràcies, Pere.
Amics, demà dimarts tornem amb les seccions habituals de ciència, educació i sentit de la vida. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, bona nit.